Campanades que recorden els morts per la Dana i un altre so que combina dolor i ràbia. El de les alarmes que han sonat a les concentracions d'aquest vespre al País Valencià i que molts consideren que es van activar quan ja era massa tard. De seguida connectarem amb els nostres enviats especials a la zona en un dia en què voldríem tornar a trucar, i així ho farem, la persona que avui fa un mes, a aquesta hora, des de casa seva, a Paiporta, ens narrava el que semblava increïble, que el carrer Ample de casa seva era un riu. I connectarem també amb el Palau Sant Jordi, amb el concert solidari que ha portat Joan Manuel Serrat, de nou, a l'escenari, al costat d'Estopa o Judith Nederman.
Catalunya nit.
Aquest serà un cap de setmana molt polític amb el Congrés del PSOE, que revalidarà el lideratge de Pedro Sánchez ja en marxa. El PSOE, que viu un moment convuls per al seu govern i també per Esquerra Republicana, serà un cap de setmana crucial. Demà ha de decidir qui volen que dirigeixi el partit: Oriol Junqueras, Xavier Godàs o Helena Solà. I aquesta nit entrarem a la presó per dos motius. Per una banda, escoltar arguments com aquest.
Primero, la herencia colonial. Segundo, el impacto negativo del turismo en las reservas. Y tercero, las prisiones de animales. Recordad, en los aparadores hay joyas, no animales.
Forma part de la Lliga de Debat, que s'ha fet a Quatre Camins, una iniciativa per afavorir la reinserció dels presos. I parlarem també d'un altre programa que té per objectiu fer reflexionar els condemnats per violència masclista. Els posen unes ulleres de realitat virtual i, de fet, el que els posen és un mirall. Un maltractador que podrien haver sigut ells.
¿Qué coño haces? ¿Pero te has visto la pinta que tienes? ¿Dónde vas así? Podrías arreglarte un poco, ¿no?
Buah, me pareció... Pues algo que me chocó mucho, ¿sabes? Como que ponerme en la piel de la otra persona, ¿sabes?
I des de fa una estona que ja sabem quin és l'himne del 125è aniversari del Barça.
Som el camí, la llum l'ocupant. Batalles que hem vençut, batalles que hem lliurat.
Amb lletra de Xavier González Costa i música de Carles Casas, que s'ha imposat amb un 63% dels vots. La Laia Tudel ens explicarà com ha anat la gala d'aquest vespre al Liceu. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit.
Perquè ens hem alçat mai amb fatales canes d'aixecar.
Amb Manel Elias.
Avui fa un mes que l'interior del País Valencià es va negar d'aigua.
Vicente, no te lo
metes. Madre mía, la gente...
¡El puente! ¡Hostia puta!
Por el amor de Dios, por el amor de Dios.
Fuerza del agua, los coches como chocaban y como entre ellos se retorcían, la gente...
Un temporal causat per una dana que va omplir de valent tres artèries claus del territori: el riu Magre, el riu Xúquer i la Rambla de Poyo. Les crescudes van ser tan extraordinàries que van provocar desbordaments i van arrasar tot el que es van trobar al davant: pobles, carreteres, vies de tren i milers de cotxes. I la pitjor conseqüència de totes: 222 víctimes mortals. Desgranem ara les dades d'aquesta catàstrofe amb en Marc Teixidor i la Maria Costa.
222.
És el nombre de víctimes que ha deixat el temporal al seu pas per València, segons l'últim balanç.
4.
Són les persones que a hores d'ara continuen desaparegudes.
75.
Els pobles afectats, on viu el 40% de la població de la província de València, hi ha el 36% de les empreses i genera el 30% de l'ocupació.
120.000 vehicles destrossats, el 95% dels quals en sinistre total. Més de 2.100 garatges i soterranis inundats.
20.000 professionals treballant encara a la zona entre bombers, policia, exèrcit i protecció civil.
13.300.000 euros és la factura econòmica amb pèrdues en la construcció, la indústria, el transport, l'agricultura, el petit comerç i altres sectors.
Els ERTOs ja afecten 27.000 persones.
Centenars de milers de llibres perduts al sector cultural, hi ha hagut pèrdues de 153 milions d'euros per afectacions en museus, biblioteques, editorials i arxius, entre d'altres.
Fins ara, el govern espanyol ja ha destinat 16 milions d'euros i la Generalitat Valenciana 400 milions més.
Un mes després, els equips de recerca continuen buscant desapareguts i els pobles afectats. La retirada del fang s'ha convertit ja en el dia de la marmota, una expressió que sentim a dir molt en aquella zona aquests dies. I és que 30 dies després encara n'hi queda, sobretot els garatges i soterranis, i hi ha zones que s'han convertit en autèntics cementiris de cotxes. Avui, però, la fotografia del dia és la mateixa a tots els pobles, la de les concentracions solemnes que s'han fet per recordar les víctimes amb espelmes, pancartes i missatges de condol. Anem ara en directe amb els nostres enviats especials, que són el Xavi Cussó i la Laia Claret. Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Vosaltres també heu seguit una d'aquestes concentracions, suposo que emotiva, Laia.
Sí, molt, molt emotiva, el Fafart, ho deies, eh? Amb espelmes. Han donat un micròfon, un altaveu, a tothom qui volia dir-hi la seva. Les persones, els nens que també hi havia allà, explicaven les seves vivències, explicaven com se sentien, perquè allà hi ha nens que encara no van a l'escola un mes més tard. Ha estat una concentració de record, amb pancartes, per exemple, on s'hi llegia "No hi som tots i falten els que vau deixar ofegar-se". S'han trobat aproximadament cap a 8:15 del vespre, i a les 8:11 s'ha fet el silenci i ha sonat això. L'alerta que sonava aquella hora, just fa un mes, quan l'aigua baixava ja, inundant-ho tot, una protesta també amb gent després d'aquesta concentració indignada que ha acabat cridant assassins.
Déu-n'hi-do, veiem que hi ha gent, clar, molt enfadada amb tot el que va passar aquella nit i el que ha anat passant després. I, de fet, les concentracions d'avui són una prèvia de la manifestació de demà. Què se n'espera?
Doncs mira, es preveu que de gent n'hi hagi segur. Mira, a la ciutat de València és aquesta concentració, a les 6 de la tarda, comença just davant de l'Ajuntament. Una concentració, aquesta sí, eh? La petició de la concentració és la dimissió del president valencià Carlos Mazón i del seu govern. És la segona concentració, des que hi va haver la Dana, que es fa en aquest sentit. En la primera hi van assistir més de 130.000 persones. Avui parlàvem amb un dels organitzadors i ens deia, vam donar per bona aquesta xifra de 130.000 persones, però després, mirant les fotografies, veiem que n'hi havia moltíssima. Pràcticament van estar una hora sense poder-se moure. Potser tanta no, no ho sabem, però el que sí que és cert és que la convoquen aproximadament un centenar d'entitats i associacions.
Molt bé, doncs Xavi Cussó, el control tècnic, i Laia Claret, moltíssimes gràcies per aquesta connexió, i demà us escoltarem també el que hagueu d'explicar de les manifestacions. Una abraçada.
Gràcies, Manel, bona nit.
I ara anem cap al Palau Sant Jordi, perquè recordem que aquest vespre està acollint el concert benèfic Barcelona en València, amb Joan Manuel Serrat, Estopa, Andrea Motti, Judith Nederman i Lucía Fumero com a protagonistes sobre l'escenari. Es tracta d'una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona coordinada per la promotora de Project i que compta amb la col·laboració de diverses associacions del sector de la música. Allà hi tenim també un equip, són els nostres companys Òscar Callau i Pep Aizpitarte. Bona nit, com esteu?
Bona nit. Doncs mira, just acaba de començar l'actuació conjunta de Judith Nederman amb Lucía Fumero i Andrea Motis. Fa uns 20 minuts que Serrat s'acomiadava del públic, fins no sap quan, ha dit. De fet, ha aprofitat aquest concert per denunciar la gestió de la Dana així.
La brusa no sap moure. Ni els que tenen competències per solucionar els problemes són competents per fer-ho. Parlo directament aquells que no escolten Ripoll, ni escolten les veus dels vells, ni tan sols el pronòstic de l'home del temps.
Fons del concert es destinaran als municipis afectats pel temporal del País Valencià. Hem parlat amb el públic compromès amb la causa i a la vegada emocionat amb el cartell.
Per a disfrutar i sobretot pues, bueno, per a apoyar a la Dana, també és una forma de col·laborar.
És que amb el cartell que hi havia pues, no podíem dir que no.
És una bona forma de... M'és igual l'artista, m'és igual que vingui.
Ah, bueno, el Serrat i l'Estopa atrauen, per tant, és suficient motiu també per venir.
Fins ara s'han recaptat 775.000 euros, però la pàgina web seguirà oberta una setmana més per continuar fent donatius. I aquí continuem al Palau Sant Jordi amb aquest concert benèfic Barcelona amb València.
Doncs moltes gràcies, Pep, a Izpitarte. De fet, avui tindrem més música solidària aquí al Catalunya Nit, perquè el nostre oient misteriós, encara no puc dir qui és, i té molt a veure, i ho recordem també que a partir de la segona hora parlarem amb el cantant de Zoo, amb el Pancho i el Víctor, el seu amic, amb qui vam conversar avui fa exactament un mes, quan s'estava complicant tant i tant la situació a Paiporta, i ell, el Víctor, des del balcó de casa seva, des de dintre de casa seva, per la finestra, ens descrivia que sota ja hi tenia un riu d'aigua. Això serà la segona hora. Falten 3 minuts per un quart d'11.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Un divendres amb molta càrrega política. Juan Lobato, exlíder dels socialistes madrilenys, ha entregat al jutge del Suprem el seu mòbil i les actes notarials sobre els missatges que va rebre d'una assessora de la Moncloa perquè utilitzés contra Díaz Ayuso una carta on la seva parella reconeixia dos fraus fiscals. Lobato ha declarat com a testimoni en la causa contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, imputat per suposada revelació de secrets en la difusió de dades relacionades amb la parella d'Ayuso. Per això anem cap a Madrid, allà hi tenim Àngels Lafuente.
Juan Lobato ha arribat al Tribunal Suprem sol, amb una carpeta vermella del PSOE sota el braç, i després de més d'hora i mitja de declaració ha abandonat les dependències judicials llançant un missatge als seus.
Todo contestado, acreditado, me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí, pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
A petició del jutge, Lobato ha entregat el seu mòbil on surt la conversa que va mantenir amb Pilar Sánchez, una assessora de la Moncloa, i que l'exlíder del PSOE madrileny va registrar al notari per evitar possibles responsabilitats. En concret, Lobato ha explicat que l'assessora li va fer arribar la carta de l'advocat de la parella d'Ayuso on reconeixia que el seu client havia comès dos fraus fiscals, un document que encara no s'havia publicat als mitjans de comunicació. L'exlíder dels socialistes madrilenys li va preguntar per WhatsApp com s'havia aconseguit la carta i la resposta va ser perquè arriba, la tenen els mitjans. La conversa continua amb Lobato insistint si la carta estava publicada perquè diu, si no és així, sembla com si me l'hagués enviat la fiscalia. Aquest és el relat que Lobato va presentar davant el notari, un moviment que la cúpula socialista va considerar com una deslleialtat, i Lobato va acabar dimitint per la pressió interna del partit.
Això passava avui a Madrid, però bona part de l'atenció política s'ha anat traslladant cap a Sevilla, on ha arrencat el Congrés Federal del PSOE. Un conclave sota l'ombra de les acusacions de corrupció del PP cap als socialistes i amb debats que, com el del finançament singular a Catalunya, caldrà veure fins a quin punt generen la imatge d'unitat que busca el PSOE. El que sí que està clar és que Pedro Sánchez tornarà a sortir líder del partit per 4 anys més. Connectem, per tant, en directe amb la nostra enviada especial a Sevilla, que és la Paula Brujats. Paula, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Molt bé. Com està anant això, que ha marcat les primeres hores d'aquest congrés que està seguint?
Doncs realment les acusacions per corrupció, la declaració que ara explicàveu de Juan Lobato avui al Tribunal Suprem i tota aquesta tempesta judicial que amenaça Pedro Sánchez i el seu partit han estat unes primeres hores gairebé monotemàtiques, podríem dir, amb el PSOE volcat a negar totes aquestes acusacions i conjurats també per blindar Pedro Sánchez aquest cap de setmana enmig d'aquesta ofensiva, enmig d'una guerra judicial oberta pel PP, diuen els dirigents socialistes, que avui han acusat els populars i també Alberto Núñez Feijó de tenir deliris antidemocràtics per intentar fer caure Pedro Sánchez.
Feijó, el único proyecto que tiene para España es tumbar a Pedro Sánchez. Es un proyecto golpista.
Y que intentan embarrar este Congreso con falsedades y mentiras, sin prueba ninguna.
Y nadie pone una prueba encima de la mesa para inculpar a gente que es absolutamente inocente. Pues ya vale.
Això és el que han repetit durant tot el dia els dirigents socialistes que ja són a Sevilla. Pedro Sánchez a terra demà i podríem dir que jugarà aquests dos dies en terreny amic perquè no té rival. Ara mateix ningú qüestiona el seu lideratge i fins i tot els més crítics li donen suport.
Doncs, per tant, aquesta qüestió la tenim aclarida. Això no vol dir que no hi hagi alguns temes que generen més o menys polèmica. Per exemple, el debat sobre el finançament, que avui, de moment, sembla que no aflora, que està en segon pla, però que demà podria ser un dels plats forts de la jornada. Com l'abordaran?
Sí, recordeu que hi va haver una gran rebel·lió a les files socialistes quan es va anunciar l'acord amb Esquerra per aquest finançament singular per a Catalunya, però ara això ha quedat desdibuixat, ha quedat eclipsat en un segon pla, com a mínim, en l'arrencada d'aquest congrés. S'arriba sense aquelles crítiques que hi va haver en aquell moment. Fins i tot el crític habitual, el manxec Emiliano García Page, avui no ha volgut aprofundir en la crítica, però sí que ha demanat que no s'esquivin aquests debats profunds.
Un congreso que no es de futuro, que solo es de resistencia, puede ofrecer la imagen de búnker. Y eso no creo que sea ni útil para el PSOE ni útil para la sociedad española.
Demà serà el dia d'abordar aquesta proposta del finançament. Se sotmetrà demà al vespre a votació, però cal dir que la proposta que porta el PSOE és una proposta descafeinada, que no menciona l'acord per a Catalunya, que parla sí de corregir desigualtats i de reconèixer singularitats, però diu de fer un cafè per a tothom. Per tant, Manel, tot calculat per no revifar aquestes crítiques internes. Demà Salvador Illa, que també serà aquí a Sevilla i que es trobarà cara a cara amb alguns d'aquests barons que el van criticar.
Molt bé, doncs escoltarem com ho expliques demà. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats, en directe des de Sevilla. Una abraçada.
A vosaltres, bona nit.
I ara canviem de congrés. Fa setmanes i setmanes que en parlem, algunes han sigut realment mogudes, però demà Esquerra Republicana, les seves bases, hauran de decidir qui volen que dirigeixi el partit en els propers 4 anys. És, per tant, un dia clau marcat en vermell al calendari per triar el proper líder dels republicans mig any després de l'última patacada electoral que els va fer perdre la presidència de la Generalitat. Hauran passat 202 dies des d'aquell 12 de maig i a hores d'ara el partit continua immers en una crisi profunda. Qui més en sap dels que tenim aquí a la vora, sens dubte, de tot el que es mou a Esquerra Republicana és l'Albert Prat. Bona nit, Albert.
Què tal, Manel? Bona nit.
Que te n'has fet un tip tots aquests dies. A veure, demà poden votar 8.000 militants que podrem triar entre tres candidats. Qui, que són, recordem qui.
Oriol Junqueras, Xavier Godàs i Helena Solà. El primer, sens dubte, el més conegut de tots, sí. Junqueras, és qui ha liderat el partit els últims 13 anys formant tàndem amb Marta Rovira, amb qui, de fet, han partit peres justament per l'estratègia que ha de seguir Esquerra Republicana per sortir d'aquesta crisi. I aquí s'hi ha sumat una profunda malamaró entre tots dos, amb acusacions i retrets públics, però, en definitiva, la diferència és clara. Junqueras creu que està legitimat per tornar-ho a intentar, perquè, un, creu que té el suport de les bases, i dos, perquè no es fa responsable de tot el que ha passat des que va entrar a la presó l'any 2017, i en canvi Rovira és partidària de fer foc nou, creu que Junqueras és responsable, igual que ella, per lo bé i per lo bo i per lo dolent, i que també s'hauria d'haver apartat. Per això, ella I això ens porta al segon candidat. Dona suport a Xavier Godàs, que en ordre de recull d'avals podríem dir que és l'alternativa més clara a Oriol Junqueras. I, de fet, Xavier Godàs encapçala la llista que té el suport no només de Marta Rovira, sinó també de Pere Aragonès i de bona part de la direcció que ha liderat el partit en aquesta última etapa. I, per últim, hi ha una tercera candidata, que és Helena Solà, que ha arribat en aquesta votació final, també ha passat el tall, i sota el paraigua de Foc Nou, el nom de la candidatura, justament es reivindiquen, el que reivindiquen és això, que no hereten res de l'anterior executiva perquè en la seva llista no hi ha cap membre de l'anterior direcció.
D'aquests tres, per tant, podríem ja dir que si guanyés Helena Solà seria una sorpresa sonada, tot pot passar, però seria una sorpresa molt sonada. Entre Oriol Junqueras i Xavier Godàs, la gent diu alguna cosa, creiem que guanyarà un o l'altre, o de moment està la cosa molt igualada?
Si ens agafem el nombre d'avals, sí. Junqueras va guanyar amb força avantatge aquesta primera recollida d'avals. Per tant, podríem donar per fet, o diguem, tot apunta que demà Junqueras quedarà primer. Aquí la clau és que el guanyador ha de treure més del 50% dels vots per sortir elegit president. Clar. Per tant, si ens posem en l'escenari de que Junqueras aconsegueix un 40 i pico per cent dels vots, haurem d'anar al cap de 15 dies a una segona volta. És a dir, demà Junqueras, suposant que és qui parteix com a favorit, si no treu més del 50% dels vots, no serà president en una primera volta.
Clar, i una segona volta ja és més imprevisible, perquè si passen només dos candidats, els que voten Helena Solà, igual es decanten per una banda o per l'altra.
I, de fet, aquests 15 dies seran importants perquè només quedaran dos finalistes i els, diguem, les candidatures o la candidatura que quedi, diguem, desbancada es pot arribar a integrar en una de les dues. Sempre s'han de preservar els dos caps de llista, però... per exemple, no, Helena Solà o la candidatura de Foc Nou pot explorar aliances d'entrada, tot apunta que amb Nova Esquerra Nacional, perquè podríem dir que han sigut les dues candidatures que han fet un tots contra Junqueras, perquè al cap i a la fi el que demanen és això, cares noves al capdavant d'Esquerra.
Per tant, tenim demà votació telemàtica, per cert, tindrem resultats cap a les 8 del vespre, es calcula. Quines són les claus a tenir en compte?
8 del vespre, bastant hora aproximada, però en qualsevol cas ràpid, perquè és aquesta votació telemàtica. D'entrada, demà només es tria la direcció, no es discuteix el full de ruta dels propers anys, això vindrà en un congrés a principis de l'any que ve, per tant, demà això va de noms, va de cares, i tal com hem anat veient en aquest viacrucis de l'últim any, com us deia ara, això serà gairebé un plebiscit sobre Junqueras, Junqueras sí, Junqueras no, aquesta campanya ha sigut un tot contra Junqueras, i demà veurem si la militància creu que la persona que ha de dirigir el partit a partir d'ara ha de ser la mateixa que ho ha fet en els últims 13 anys, o bé demana Foc Nou per sortir d'aquesta crisi. Junqueras sempre ha fet valer que ha sigut durant molts anys un dels líders més ben valorats per la gent, però aquesta setmana hi ha una dada que ens cridava molt l'atenció, de fet la destacava fa poc en un article al diari Ara, que l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió que hem conegut aquesta setmana, quan es preguntava quin líder polític voldria que fos president, atenció, només un 17,6% dels simpatitzants d'Esquerra Republicana deien que Oriol Junqueras. Per tant, és una dada dins el cercle de votants o de simpatitzants d'Esquerra que crida l'atenció en aquesta última etapa. I, de fet, aquí, amb aquesta dada, s'agafen algunes veus de les candidatures que aposten per fer Foc Nou per defensar que cal un canvi i que no ha de ser Junqueras qui lideri aquesta nova etapa. Atenció, demà també ens fixarem amb la participació de la militància. L'última consulta interna, que va ser aquest estiu per si donaven o no donaven suport a la investidura de Salvador Illa, va votar, atenció, un 77% de la militància. Demà serà clau veure si s'arriba a superar aquesta dada, tenint en compte una cosa, i és que en aquests últims mesos, ho deies abans, hem parlat molt d'Esquerra Republicana, hem parlat molt, sobretot, d'aquestes males praxis que han descobert, que s'ha destapat arran del cas dels cartells contra Maragall, i en les assemblees internes la militància el que demanava és, sisplau, per favor, la roba bruta renta a casa, no airegeu els retrets i els draps bruts de cara en fora. Per tant, aquesta és gairebé un suplici que ha fet la militància. Veurem demà com responen en aquest congrés.
Què s'hi juga Esquerra exactament en aquest congrés?
El partit està immers en una crisi profunda, ha perdut la presidència de la Generalitat, ha passat a ser la tercera força al Parlament, la parella de Vall que ha dirigit el partit els últims 13 anys s'ha divorciat, sí. Ha consumat la seva separació públicament i també, com dèiem, no s'han destapat males praxis arran d'aquest cas d'aquest atac de falsa bandera amb el cas dels cartells molt contra els Maragall. Per tant, el que té el partit per endavant d'entrada és veure amb quin resultat i amb quina diferència guanya el primer respecte al segon. Serà determinant veure si anem o no una segona volta. En qualsevol cas, un resultat molt ajustat pot deixar un partit completament dividit i amb la figura de Junqueras al centre veurem de quina manera encaixen guanyadors i perdedors. De fet, avui, Pere Aragonès, l'expresident de la Generalitat, feia una crida a la responsabilitat tant a guanyadors com a perdedors i a tenir altura de mires a partir de l'1 de desembre, és a dir, l'any demà, per tant, diumenge. A banda, hi ha una crisi reputacional. Aquest cas dels cartells encara no s'ha resolt. Hem de veure si s'arriba a la investigació interna fins al final. Tothom demana que s'entregui l'aigua clara, els primers els militants. I políticament, Esquerra haurà de clarificar quin rumb seguirà a partir d'ara des de l'oposició, amb Junts com a líder de l'oposició, i els republicans amb una força a Madrid que sovint el Congrés s'ha qüestionat o s'ha vist descafeinada, tenint en compte doncs, que Junts per Catalunya fa valdre el seu pes sovint per tenir la clau de la governabilitat i de l'estabilitat de Pedro Sánchez. Lligat a això, caldrà definir el full de ruta independentista, molt important, que ha tingut un paper troncal també en aquesta campanya, perquè podríem dir que, a diferència de Godàs i de Solà, Junqueras l'ha aparcat relativament, ha posat al centre la justícia social, ell parla, no?, de les mesures més socials encaminades, posava d'exemple mestres, pagesos, etc. En canvi, doncs, hi han les altres candidatures que aposten més per tornar a situar l'eix independentista al centre. I l'altre gran, diguem, el primer examen en què es trobarà aquesta nova direcció són les eleccions municipals del 2027. Serà el primer gran repte d'aquesta direcció que entri. I atenció, les eleccions catalanes ens queden molt lluny, ja ho sé, però hi ha un tema molt important que diferencia les tres llistes, i és que Junqueras, si aspira a ser el líder del partit, també vol ser el candidat a la presidència. Ara mateix, a dia d'avui, està inhabilitat.
Ara no podria, però... Clar,
però la seva intenció és acabar sent el cap de cartell per ser el futur president de la Generalitat. És molt diferent el que plantegen la llista de Xavier Godàs i d'Helena Solà, que el que diuen és, si guanyem nosaltres serem els líders del partit, però no serem en cap cas els candidats a la presidència. Per tant, en cas que guanyi una d'aquestes dues llistes, s'haurà de buscar un candidat que sigui el proper cap de llista d'Esquerra a la presidència de la Generalitat.
Molt bé, doncs de moment la moció per saber qui guanya s'allarga com a mínim, fins a dissabte a les 8 del vespre, i ja et puc dir que una de les paraules Esquerra Republicana del 2025 serà recosir. El verb recosir, aquest, ens en farem un tip, ja ho veuràs. Moltíssimes gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Falten 3 minuts per 11:15. El Barça ja té 125 anys i aquesta efemèride s'ha volgut celebrar amb una gala aquest vespre al Teatre del Liceu, que ha servit per presentar, entre altres coses, dos símbols: el nou himne d'aquest 125è aniversari i també una mascota. Tot plegat ho ha seguit la nostra companya, la Laia Tudel. Bona nit, Laia.
Què tal? Bona nit.
Molt bé. Com has vist en general la gala? Ha estat lluïda?
Mira, et diré que hi havia moltes expectatives en aquesta gala perquè s'ha portat amb molt secretisme. Jo diria que exageradament, fins i tot, Per posar-vos un exemple, no ens han donat de la llista de convocats, anava a dir, com si fos un partit de convidats.
Bueno, gairebé, sí.
Gairebé, perquè hi havia tants futbolistes, sí. Però no ens han donat la llista de convidats, que tu vas a una gala i amb una gala que saps que hi haurà tants VIPs, doncs demanes una mica la llista. Doncs no, ni això ens volien dir, no ens volien dir ni l'escaleta, vull dir, molt secret. Llavors pensaves, hi haurà moltes sorpreses, molts impactes, moltes coses fortes per entendre's. I bé, ha estat una gala correcta, ha estat bastant més llarga del que estava previst, això també és cert, vull dir, sí. Havia de fer poc més una hora i vint, una hora i mitja, i ha acabat sent dues hores i mitja, però vaja, ha estat molt audiovisual, buscant segurament allunyar-se de l'emotivitat, buscaven ser una gala moderna, molts canvis de ritme, molts temes, però clar, un 125è aniversari d'un club de futbol i del Barça, al final potser busques també aquesta part de més emotiva, i ha faltat, a mi m'ha faltat per més emocional dins aquesta gala, on sobretot el que li he vist és un excés de protagonisme del president de Joan Laporta, que d'acord que és el president del Barça, però avui era la gala dels 125 anys. I ell ha estat bastant un mestre de cerimònies. És a dir, ha obert, rebia tots els convidats allà al fotocol, es feia fotografies amb tothom que ell convenia i que podia. Ha obert la gala fent un discurs molt llarg, també més llarg del que estava previst, mitja hora de discurs inicial de Laporta. És cert que ha estat bastant bo el discurs, perquè ja sabem que ell doncs, té molta facilitat de paraula i ha fet un recorregut històric del Barça, que anava recordant totes les figures del club i demanant aplaudiments per totes les figures que hi eren en aquest Teatre Liceu, com Xavi, Koeman, Risto Stoich, vull dir, tot això ha estat bé, però massa protagonisme, perquè després també ha tancat la gala i després, entremig, també ha sortit a fer-se una selfie amb la Mini Gavi, no?, que són el futur del Barça. Vull dir, ell per mi ha tingut segurament un excés de protagonisme, Joan Laporta. I després s'esperava molt el moment, s'ha parlat molt de Guardiola i Messi, que sí, no hi eren a la gala, sí, però es deia, no, però han enviat un vídeo. I clar, a veure, el vídeo de Messi al final ha estat un fragment de l'entrevista que hem estat veient aquests dies al Nou Clam, al programa de TV3.
O sigui que no ha sigut un vídeo específic per la gala, eh?
No, han agafat dins d'aquesta entrevista, va haver-hi una felicitació al club que li va demanar el David Caravent, i ho vam veure el dijous al programa, ahir, i avui han posat aquest fragment. I en el cas de Guardiola, que sí que és cert que fins última hora doncs, han estat valorant si podia venir o no, però al final doncs, bé, no té un partit molt important diumenge, no ha pogut venir, i ell sí que ha fet un vídeo especial, però clar, tothom esperava aquest moment, que ha estat bastant cap al final, i el vídeo de Guardiola ha estat ell, amb un primer pla, fent un playback de la cançó Aniversari dels Manel.
Clar, aquí des de la ràdio, que ho estàvem seguint, semblava que es colava com si entrés l'àudio equivocat.
Sí, no s'ha acabat d'entendre, i he pensat, bé, mira, la cançó és bonica, està bé, ell és molt de Manel, ja té molta relació, no?, quan ell era entrenador del Barça, amb Manel, que van demanar un concert que renovés, vull dir, està bé, però un cop acabat jo dic, ara vindrà el discurs de Guardiola, i no. Aquest ha estat el vídeo, no hi ha hagut més discurs de Guardiola, ni més vídeo, ni felicitació. Llavors ha estat una mica estrany. I després ja, al final de la gala, quan ha sortit el pastís de l'escrivà, que li ha fet un pastís enorme pel Barça, molt bonic, clar, en aquell moment Joan Laporta tornava a ser a l'escenari i ha demanat que pugés tot el primer equip de futbol masculí i Hansi Flick per bufar les espelmes. Clar, ningú l'havia avisat que ja havien marxat els jugadors.
Ah, no hi eren?
No hi
eren. Ostres.
Perquè demà hi ha partit a les dues, a Hansi Flick li havien dit al tècnic del Barça que la gala acabava a les 9, ja eren passat 9:45 i Hansi Flick ja estava posant mala cara perquè diu, els jugadors han de dormir i descansar. Llavors han marxat i clar, ningú l'ha avisat al president i ja està quedat un moment
ell,
una mica...
Ha bufat ell o què?
Llavors han començat a dir, doncs que pugi, i llavors anava dient noms que ell veia a la platea i anaven pujant noms d'exjugadors, de jugadores, de tothom que anava veient. Al final la foto ha quedat bonica, amb el pastís i un munt de jugadors i jugadores del Barça, que al final ja és això,
clar,
és la història del club. Però sí, ha estat també un moment que dius...
Ostres, Déu-n'hi-do.
Sembla una mica improvisat tot plegat. Però...
Clar, a priori, part de l'interès de la gala era sobretot descobrir quin seria l'himne, no?, d'aquest 125è aniversari. Finalment hi ha hagut un guanyador clar, eh?
Sí, un guanyador que tampoc et diré que no hi ha hagut gaire sorpresa perquè ell era un dels favorits i des del club des del principi ja s'esperava i volien que guanyés aquest, que és l'himne L'escut al pit, que ha guanyat amb un 63% de les votacions, perquè recordeu que votaven els socis i les sòcies del Barça, i que l'han interpretat l'Orfeó Català al Liceu i també el grup d'animació del Palau Blaugrana, i que sona, mira, sona així.
A veure.
Sembla que no l'heu sentit.
Batalles que hem lliurat, hem perdut i ens hem alçat, mai ens falten les ganes d'aixecar-se. Cridarem els quatre vents en llàgrimes d'orgull.
Molt de grada, no, això? Molt per cantar, sí, la grada, o què?
Sí, de fet això, han sortit els dracs del Palau a animar amb bombos i a cantar aquesta cançó. Dels tres himnes segurament és el que més situes en un camp o en un palau o en un partit de futbol, sí, per cantar. Té molt aquest ritme de picar de mans i és el que més t'encaixa. Aquest el sentirem demà per primera vegada ja a l'estadi. El Lluís Companys abans del partit, per exemple, el posaran. És un himne que la lletra, deixa'm que et digui ja l'autor, ja que és el guanyador, és el Xavier González Costa, que
I
és
tant.
un un soci, un aficionat del Barça que va enviar la lletra i ha guanyat. La música és de Carles Casas i després la producció musical ha estat de Josep Montero, que és el cantant d'Ocas Grasses, i de Lis, que ha fet la producció dels tres cants.
Doncs molt ben combinats tots quatre. I un altre moment destacat, que ja hi ha mascota també d'aquest 125è aniversari. Qui és? O quina és?
Es diu Cat.
Cat.
I és un cat. Llavors, el cat ve de gat, evidentment, i de Catalunya, de català. I llavors, és un gat que al cap s'ha inspirat, agafa la forma de l'escut del Barça, i l'escut del Barça l'han convertit en el cap d'un gat, i els colors que han agafat per aquest cat és els de la Senyera i els blaugranes, ell va vestit de blaugrana. A veure si triomfa aquesta mascota, perquè és la segona vegada en la història del Barça que es fa una mascota.
Ah, l'altra sí?
Va ser pel centenari, i van fer el clam, que li van dir, i era un nino que era com el cap, era una pilota, era una rodona que tenia un ull.
Ah, amb ostres,
una
sí,
blaugrana,
doncs jo l'havia oblidat, ja el pobre clam, ja me n'havia oblidat.
Sí, el clam no va tenir gaire èxit. Llavors veurem si el cat acaba triomfant i té recorregut o acaba sent també, doncs això, que d'aquí 25 anys, el 150 aniversari, el recordaran com va haver-hi una mascota però no va triomfar.
Exacte, doncs mira, el Barça que ja té himne, té cartell, té mascota i té un planter que de moment sembla que pot donar bones tardes i nits i vespres de futbol. Moltíssimes gràcies, Laia Tudel, per aquesta explicació de la gala.
Bona nit.
Bona nit, que vagi bé.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
S'acosta un dia molt especial, ple d'història i moments inolvidables. El cupó del 30 de novembre està dedicat al 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Celebrem-ho junts amb aquest sorteig commemoratiu. Títols, emocions i la il·lusió que reparteixen els més de 2.500 venedors i venedores de l'11 als carrers i les places de Catalunya. Sorteig de l'11 del 30 de novembre. Cupó del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. No t'ho perdis i marca un gol solidari. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Sant Jordi de Nadal del 3C.
La festa més literària i nadalenca que organitza el 3C. Amb grans autors, taules rodones, tallers infantils, concerts en directe i molta gastronomia.
T'esperem al Sant Jordi de Nadal del 3C. Dissabte 30 de novembre, de 2:15 a 9 del vespre, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
Reserva entrada gratuïta a santjordidenadal.cat.
A tots els que algun cop heu desitjat poder viatjar sobre un núvol. A tots els que ja em coneixeu i els que ben aviat ho fareu, torno a casa.
Allarga't, pastor!
Torna Bola de Drac.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical es fa en una vinya no entutorada, lluny dels peatges. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi, els paisatges, la gent que ha cuidat la vinya, les masies, els cups.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 7 minuts de 2:15 de la nit. Detingut avui el capellà de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Barcelona, al barri del Guinardó, com a presumpte autor de dues agressions sexuals a dos joves, un dels quals és menor d'edat, Marc Teixidor.
Els fets haurien passat fa dues setmanes i l'endemà, el 16 de novembre, la família del menor ho va denunciar als Mossos. En un comunicat, l'arcabisbat explica que aquell mateix dia es va apartar cautelarment el capellà de les seves funcions. Davant l'arcabisbat, tant la família del menor com el rector de la parròquia van exposar la seva versió dels fets. Dues versions, per cert, completament contradictòries. De moment, el rector té prohibit celebrar cap missa o acte públic a l'espera que avanci la investigació dels Mossos d'Esquadra.
Bé. Vam començar la setmana, era el 25 de novembre, ho recordeu, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i n'hem anat parlant. Se n'han fet actes durant la setmana i es publiquen diverses estadístiques. Al Catalunya Nit ens volem fixar ara en els condemnats per haver agredit les seves parelles o exparelles. El 2023 van passar per la presó més de 1.800 maltractadors. Una quarta part van seguir el programa de tractament per violència masclista, que és voluntari, però permet tenir punts a l'hora de demanar permisos penitenciaris. Tots ells van fer, com a mínim, una sessió amb una eina de realitat virtual que fa 5 anys va entrar a les presons i ara es vol estendre a altres tipus de delicte, atesa la seva efectivitat. La Maria Núria Rebelle ha pogut entrar al centre de 4 camins, a la Roca del Vallès, el primer on es va aplicar aquesta tecnologia, i ha fet el següent reportatge amb el suport tècnic de Fran López.
¿Qué coño haces? ¿No te has visto la pinta que tienes? ¿Dónde vas así? Pudieras aclararte un poco, ¿no? Vengo de la calle y no hay ni una sola tía que esté tan hecha polvo como tú.
Estem sentint un personatge que fa de maltractador. Al vespre, quan arriba a casa, és el primer diàleg que té amb la seva dona. Tots els condemnats que estan dins del programa el poden veure. Duren prou feines 3 minuts i després de col·locar-se unes ulleres de realitat virtual s'han de posar a la pell de la víctima.
Wow, me pareció algo que me chocó mucho, ¿sabes? Como que ponerme en la piel de la otra persona, ¿sabes? Pero bueno, me sirvió mucho, la verdad. Me vino bien porque te das cuenta de cosas que dices, hostia, esto lo estaba haciendo mal, ¿sabes?
És el Gibson, de 25 anys. N'hi queden 2 per sortir de la presó i afirma que ja sap controlar la seva gelosia.
Hay un programa teórico que es también muy interesante, que hemos aprovechado bien. Y yo creo que en mi caso me ha servido mucho de corregir mi conducta, de corregir mi forma de ser.
El Habdei en té 50, n'hi queden 4 per acabar de complir la condemna.
Consisteix a anar moltes vegades de lo més general a cada vegada més específic. Comencem definint què és la violència de gènere, quins tipus de violència de gènere hi ha, com és la violència, cadascú parlant de la corba de la ira, d'aquesta fase més d'augment fins a l'explosió, al cicle de la violència.
La Mariona, psicòloga de 4 camins, explica que el tractament per violència masclista consta de 31 sessions repartides en 3 mesos, a soles amb cada penat.
Y del móvil te olvidas, porque el único móvil que hay aquí es el mío. ¿Y quién paga las facturas? Las pago yo. O sea, que te jodes si te olvidas.
Nicolás Barna, subdirector de tractament de la presó de joves de 4 camins, el psicòleg que va portar la realitat virtual a les presons.
Vam començar a 4 camins i a Mas d'Enric i a poc a poc ho vam fer extensiu a tots els centres de Catalunya. En realitat ho valora l'equip de cada centre, el moment i en quines condicions s'aplica aquesta escena de realitat virtual. Hem introduït dos escenes diferents ara, una en la que treballem més aviat d'empatia i que posem a l'intern en la pell d'una víctima, i també tenim una segona escena de realitat virtual, que és que l'intern en una escena de violència en un bar fa d'espectador, no? Llavors en aquesta escena es treballen altres qüestions com la tolerància a una situació de violència, la justificació, etc.
Les mujeres són la hòstia, te quieren tener ahí bien cogido de los huevos para que no te puedas mover. Es jode que te vayas a un bar, que te tomes unas cervezas con los colegas, que veas un buen partido de fútbol.
Quan s'acaba el programa de violència de gènere intensiu, passen a un de manteniment, molt encarat a quan ja tinguin permisos o el tercer grau.
Alguns temors que poden tenir a l'hora de, per exemple, poder-se trobar amb la víctima, perquè la majoria d'ells surten amb cara amb ordres d'allunyament cap a la víctima vigents, i treballar tot això de en quina situació em trobo si estic pel meu poble, i tot i mantenir la distància perquè sé on viu me la creu, avisar, informar, són coses que l'equip hem de conèixer i que en ells tampoc els hi faci por, sempre i quan siguin sincers amb l'equip.
I aquesta és l'altra, un percentatge molt petit, però que hi és, es nega a seguir el programa perquè neguen el delicte. Un cop assumit i treballat, veuen fins a on arriben les conseqüències.
Hay que hacer las cosas bien, hay que tener los pies en el suelo, hay que prever. La cosa no es fácil. Pasar por aquí no es fácil, ¿eh? Y vivir aquí es lo más duro que hay.
Me voy a llevar a tus hijos porque no vamos a aguantar más a un mierda como tú.
Aquí la única mierda eres tú, zorra, que eres una zorra.
que los celos son muy malos, llegan a ser muy malos, pero con muchas ganas de salir, trabajar, empezar de cero, seguir mi vida, no mirar para atrás ya. Todos nos merecemos una segunda oportunidad, creo yo.
I atenció ara al modus operandi d'un grup criminal desarticulat pels Mossos d'Esquadra. Identificaven les víctimes, persones vulnerables i amb problemes econòmics, els feien creure que les ajudarien i tot acabava sent una estafa per quedar-se als seus pisos. S'han fet 9 detencions i hi ha persones amb formació superior, Marc Teixidor.
Sí, entre els detinguts hi ha un notari, advocats, fiscalistes i gestors immobiliaris. De moment ja s'han identificat 18 persones afectades, la majoria gent gran, i l'estafa s'ha destapat a partir d'un cas a Premià de Mar. Un bufet d'advocats tenia un pla per apropiar-se de pisos de persones mortes. Una persona fins i tot es disfressava amb una perruca i es feia passar pel difunt per firmar un poder notarial i vendre el pis a una societat pantalla de la mateixa organització. Carlos Amiel és el sergent responsable de la investigació.
L'estructura una mica del grup era de que el bufet d'advocats se dedicava a buscar aquest tipus de víctimes. Una altra persona falsificava o manipulava molta documentació que després entrava a Hisenda. En les entrades es va trobar uns 100 indicis entre escritures, poders generals... Alguns rebien diners, però d'una manera molt irrisòria. Hi havia una venda d'un pis aquí a Barcelona que va costar 50.000 euros i després el grup criminal la va vendre per mig milió.
No es descarta que en un futur puguin sortir més víctimes perquè la majoria d'estafats creien que tot havia sigut una operació legal.
Déu-n'hi-do.
Les notícies pensades amb Manel Elias.
I ara parlem d'un lloc i d'un conflicte que feia temps que no anomenàvem gaire i avui ho fem per indicis no gaire bons. Els jihadistes de Síria i les seves milícies aliades han entrat a Alep, la segona ciutat del país, en l'ofensiva més gran contra l'exèrcit de Bashar al-Assad en els últims 4 anys. Rússia, principal aliat de l'Assad, ha bombardejat aèriament posicions dels rebels al nord del país, per tant, la guerra que sembla que torna a revifar. Ignasi Abad.
Sí, a més, en un context molt especial, justament després de l'alto al foc al Líban, amb la guerra ucraïna també en marxa. L'ofensiva dels rebels sirians al nord-oest de Síria ha avançat ràpidament en 3 dies fins a entrar a Alep, on ja ocupen, de fet, diversos barris. Durant els combats fins a aquesta ciutat han mort més de 250 persones, segons l'ONU, entre les quals hi hauria una trentena de civils, i els enfrontaments ja estan provocant novament centenars de desplaçats.
Ens vam desplaçar ahir a la nit pels avions i els bombardejos i vam arribar a aquest camp de refugiats. Hem passat la nit amb fred i gelades. Tots els que són aquí són dones i nens. On dormiran?
Els bombardejos de l'aviació russa van dirigits contra posicions de les milícies rebels al voltant de la ciutat d'Idlib, però haurien causat la mort d'almenys 4 civils. Recordem que Rússia dona suport al règim de Bashar al-Assad.
Sí, i qui hi ha darrere d'aquesta ofensiva, Ignasi?
Doncs el grup que lidera els combats és Hayat Tahrir al-Sham, que va néixer com a hereu d'una branca local d'Al-Qaeda i que té el suport d'altres milícies pro-turques. S'enfronta a l'exèrcit de Bashar al-Assad i a la presència russa del país. L'any 2020, les parts en conflicte van signar un acord de distensió per aturar aquests combats després d'una dècada de guerra i ara es viuen els enfrontaments, de fet, més violents des d'aleshores, coincidint, justament com dèiem, amb l'alto el foc al Líban.
I l'organització xiïta libanesa Hezbollah considera una victòria per a la seva formació la treva al Líban acordada amb Israel. El líder d'aquesta organització política i militar, Naim Qassem, ha fet aquesta afirmació en la seva primera intervenció pública televisada des que dimecres va entrar en vigor la treva, que en principi ha de durar 60 dies, argumentant que l'objectiu d'Israel era afeblir i aniquilar Hezbollah i que no ho ha aconseguit. Maria Alba Gilabert.
Segons Qassem, Hezbollah no volia aquesta guerra, però ha hagut de defensar-se. I s'ha compromès a col·laborar amb l'exèrcit libanès perquè es compleixin tots els acords inclosos al pacte d'alto el foc, que, entre altres coses, preveu la retirada del sud del Líban de les tropes israelianes i de la milícia xiita.
Treballarem per preservar la unitat i la sobirania nacionals, mantenir la pau civil i enfortir les capacitats defensives del Líban. La resistència estarà preparada per evitar que l'enemic s'aprofiti de la debilitat del Líban juntament amb els nostres socis a la pàtria. En primer lloc, el nostre exèrcit nacional.
En la seva compareixença, Qassim també s'ha referit a la situació política del Líban, dient que confia que el Parlament elegeixi el nou president del país al gener. El càrrec està vacant des de fa 2 anys perquè les diverses forces polítiques no han pogut arribar a un acord sobre qui l'ha d'ocupar, principalment per les objeccions sobre els possibles candidats per part dels diputats de Hezbollah.
Catalunya nit.
Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 de la nit. Avui, segona jornada de vaga de conductors i d'autobusos i autocars amb complicacions en els desplaçaments dels usuaris de fora de Barcelona, amb esperes més llargues i vehicles més plens. A aquesta hora continuen els serveis mínims del 20%. Rosa Pujol.
Comissions Obreres, convocant d'aquesta aturada, assegura que arreu de Catalunya ha tingut un seguiment del 70%, mentre que des de la patronal consideren que ha sigut pràcticament nul. Des d'aquest sindicat també reclamen que els conductors es puguin jubilar als 60 anys i recelen de l'acord a què ha arribat la UGT, que s'ha despenjat d'aquesta protesta. Les pròximes aturades, recordem-ho, estan convocades pels 5 i 9 de desembre.
Doncs ara donem un respir a aquells que esteu pendents de hipoteques perquè hi ha una nova baixada de l'Euríbor. El principal indicador per actualitzar les quotes de les hipoteques s'ha situat de mitjana aquest mes en el 2,51%. És el nivell més baix des del setembre del 2022. Rafael de Ribot.
Els que hagin de revisar la hipoteca amb l'Euríbor del novembre, si l'actualització és anual, tindran una rebaixa de la quota d'uns 130 euros al mes. S'estalviaran uns 1.500 euros l'any. Si la revisió és semestral, pagaran uns 100 euros menys en el rebut mensual. I l'Euríbor continuarà baixant si el Banc Central Europeu manté les retallades dels tipus d'interès, tal com ha deixat entreveure que passarà el vicepresident de l'entitat, Luis de Guindos.
La trajectòria és una trajectòria de reducció del nivell de restrictivitat de la política monetària, és a dir, de bajades de tipus d'interès. Si miramos a medio plazo, la tendència i la trajectòria és clara i en diciembre pues, serà un paso más de esa trajectòria.
Et vols escapar de la rutina? Tens ganes de viure una aventura autèntica, lliure, sense horaris? Som Vandalic Van i ens dediquem al lloguer de campers úniques, totalment equipades i al millor preu a Barcelona. I sí, col·laborem amb el tercer sector perquè volem canviar el joc, no només fer negoci. Reserva o regala una experiència a vandalicvan.com i segueix-nos a les xarxes.
Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor. A la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Aquest diumenge al divan...
Fins que ella es va plantar i resulta que tenia un problema coronari. Però clar, com que les dones tot és ansietat, ansiolítics i diazepam i no sé què més...
La dona ha de dir tot el que sent, el que nota, i sobretot manifestar que no és normal en ella tenir aquests símptomes.
Blanca Coll Vinent, metge, i Isabel Montaner, periodista, autores del llibre Ets una exagerada.
Que les dones vivim el dolor d'una altra manera i l'aguantem, el suportem més, perquè se'ns ha dit que l'hem de suportar i que som unes exagerades.
El divan, el valor de la conversa.
Les dones miren les seves clistes sí que tenen sobretot malalties psicosomàtiques o de l'esfera psiquiàtrica, tenen més depressió, lògicament, més fibromiàlgies...
El divan amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre. L'Agència Catalana de Notícies i 3CAT us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
Feeling the Sync.
El podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. tot el que projecta Catalunya al món.
On the 29th of October, an isolated upper level depression, or DANA, affected Spain. One month on, we review the damage, explore local responses, and question why these slow-moving storm systems are becoming increasingly frequent.
Feeling the Sync, amb Beth Cohen, cada dissabte a l'app web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui s'ha confirmat que l'antic cinema Comèdia serà la seu del nou Museu Carmen Thyssen a Barcelona. El fons inversor Stoneweg ha comprat el cinema situat al Passeig de Gràcia, tot i que al principi s'havia parlat només d'un lloguer. Àlex Giral Robert.
Avui s'ha materialitzat l'operació de compra-venda que permet fer un projecte de més envergadura. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, s'ha mostrat satisfeta per aquest anunci i confia que no perjudiqui l'acord per fer un Museu Thyssen a Sant Feliu de Guíxols.
Qualsevol iniciativa cultural al país que hagi d'anar com un tro, a mi em sembla fantàstica, no pot ser d'una altra manera. A mi m'agradaria que el de Sant Feliu també anés com un tro, i que, per tant, jo l'única cosa que diria, si vols, és que m'agradaria que no anés en detriment de l'aposta per Sant Feliu, que em sembla que no ha de ser així en cap cas.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha celebrat l'acord, que considera una gran notícia per a la ciutat. Creu que el nou museu suposarà un salt qualitatiu en l'oferta museística de Barcelona i diversificarà culturalment el centre de la capital catalana.
Cap dels videojocs més consumits, els anomenats AAA, inclouen el català. El Saló del Gaming pretén fer visible situacions com aquesta i en la jornada d'avui ja l'han visitat 4.000 persones. Xavier Palau.
El Saló es fa aquest cap de setmana a la Farga de l'Hospitalet i vol contribuir a la normalització de l'ús del català en el sector. Tina Font és membre de la Comissió de Videojocs de la Plataforma per la Llengua, organitzadora del certamen.
Que el jugador en català té un espai que fins ara no tenia per a consumir i també per a veure quin producte s'està elaborant en català. Entenem des de la nostra fira que el català s'ha de posar al centre, també pensant i mirant de cara als estudis AAA, que són aquests que generalment tenen un altre volum de facturació i que ens interessa també que el seu compromís lingüístic sigui igual de ple que ens proporciona l'escena independent aquí a casa nostra.
Els 100.000 metres quadrats del Saga pleguen una setantena d'expositors entre empreses, centres formatius i associacions, entre d'altres, que ofereixen diversos punts de joc amb competicions de primer nivell. Una de les novetats d'enguany és la incorporació d'un espai de la calma, especialment dirigit a les famílies.
Amb la voluntat, doncs, de proporcionar material sensorial, també rebaixar tensió, per tant, també trobar un lloc on, d'alguna manera, compensar aquest dinamisme que exigeix aquestes tres jornades i, alhora, esclar, també poder, doncs, aportar una mica aquests consells de benestar digital.
En aquesta tercera edició, el Saló també posa el focus en la intel·ligència artificial aplicada als videojocs amb xerrades i taules rodones.
La ràdio la fem a base de paraules, les anem enllaçant i la nostra intenció és sempre d'utilitzar-les bé o tan bé com puguem, i això ens hi ajuda sempre l'Olga Clapés. Olga, bona nit.
Bona nit, Manel.
Avui quina una ens emportes?
Doncs mira, avui t'emporto una de medicina. Perquè tant medicina com medicina són fórmules vàlides, però no sempre són intercanviables.
No volen dir exactament el mateix, no?
Exacte. Mira, la paraula medicina té dos significats. D'una banda, és la ciència, que estudia la salut i la malaltia, la prevenció i la curació. Per tant, diem medicina en contextos com la medicina ha avançat molt els últims anys, o tal persona estudia a la Facultat de Medicina. Però també fem servir medicina com a sinònim de medicament. M'han receptat unes medicines pel colesterol, i això és veritat, no és un exemple triat a l'atzar.
Ah, sí?
És veritat.
Molt bé, doncs que facin bon efecte.
Això. I, en canvi, medicina només significa medicament. Per tant, em podrien receptar unes medicines pel colesterol, però no puc estudiar mai a la Facultat de Medicina.
Molt bé, doncs ha quedat entès, i tant de bo que n'hagis d'utilitzar ben poques al llarg de
la teva vida. A veure la següent analítica que diu.
Molt bé, bona nit.
Bona nit. We'll be right back.
Actitud de divendres a la nit, clar que sí. Una mica chill out, o no sé com definir-ho, però m'agrada, m'agrada. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel.
L'has escollit
tu,
eh?
Sí, és de divendres a la nit.
Sí, 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 m'agrada, m'agrada. I quasi bé diria d'estiu, tot i que ja m'imagino que d'estiu no en tindrem fins d'aquí bastant temps.
No, estiu encara,
però
no,
home,
d'arribar l'hivern encara.
D'estiu vull dir que aquesta és de les que pot sonar a prop de la platja un divendres a la nit, sí.
Tens raó, tens raó.
Sí, m'agrada.
Doncs mira, és una cançó de Khabarov que es diu High Pressure, per dir que tindrem altes pressions, és a dir, mantindrem, el títol és la clau
avui.
Exacte. Tindrem demà un dia molt semblant al d'avui, per tant, demà tindrem molts pocs canvis, per tant, repetim la boira, el sol, l'ambient fred on persisteix la boira, i en canvi la suavitat en els llocs on la boira s'acaba aixecant, i diumenge tindrem més núvols, diumenge serà un dia més ennuvolat. A part de la boira, també tindrem força núvols baixos a la costa, fins i tot al matí força tapat, i tota aquesta nuvolositat de diumenge farà que encara que sigui una miqueta, les temperatures baixin. No és un gran canvi de temps, però sí que canviarà una mica la situació. Per tant, un cap de setmana d'anticicló, d'altes pressions, i a l'espera, doncs, que la setmana que ve alguna cosa canviarà. No ve un canvi de temps, però sí que arribaran fronts, tindrem alguna precipitació, tindrem una mica de moviment, que això també va bé.
I tant, però abans gaudirem del cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit. Thank you.